Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dissabte passat vam enregistrar un nou capítol del programa Govern i Oposició, en aquest cas a la Bisbal. L'emissió del programa promet, però ara està en procés d'edició per tal de convertir les més de 2 hores de rodatge en un programa de 40 o 50 minuts. Vam tocar un munt de temes que protagonitzen l'actualitat de la capital de la comarca, entre els quals hi havia la mateixa capitalitat qüestionada per alguns. La famosa biblioteca, o el tema que vam explicar-vos abastament la setmana passada sobre la judicialització del Pla Sud 2, que preveu la instal·lació d'un altre supermercat gran a la zona sud del poble. Més enllà de debats legals que en vam tenir, vam debatre sobre la conveniència o no d'instal·lar una altra gran superfície. El cap de l'oposició, Òscar Aparicio, defensa que en aquesta zona encara s'hi poden construir, perquè per metres de supermercat per habitant encara es podria, però també defensa que una vegada fet aquest, s'hauria de modificar el POUM per evitar que se'n facin més. L'alcalde també defensa la idoneïtat d'aquest equipament i els dos coincideixen en la idea que la gent del sector sud de la Bisbal també té dret a tenir un equipament d'aquest tipus per tal que no s'hagi de desplaçar amb el cotxe fins a la zona nord, on ja hi han 4 grans supermercats gairebé un al costat de l'altre, Capravo, Dia, Condis i Mercadona. Del que el cap de l'oposició va explicar que quan era alcalde no va ser a temps de proposar que a la propietat que s'instal·lessin en una altra zona, per cert. 4 supermercats gairebé al costat, de costat. I se'n farà un 5è perquè la gent de la zona sud no estiguin, obro cometes, discriminats i no hagin de recórrer amb cotxe els 2 quilòmetres, 4 minuts, segons Google Maps, que hi ha entre un giratori d'entrada venint de Forallac i la zona dels supermercats que hi ha sortint del poble. I jo mentre pensava això, mentre escrivia aquesta portada, pensava... No serà que, a veure si el problema no serà tant de la política com de les persones, que encara ens estem tornant cada vegada una mica més ganduls?
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Segué, amb el que repassem la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Comencem la setmana amb cel serè i bones temperatures, amb alguna boira matinal i una mica de mar de fons. Avui arribarem fins als 15 graus de màxima i als 3 de mínima. I els propers dies, dimarts i dimecres, seran dies molt similars als d'avui, amb domini de l'ambient assolellat, i seria a partir de dijous que canvia el temps.
Doncs els 3 de mínima que ja els tenim aquí. 3 és la temperatura que marca el termòmetre del nostre estudi en aquest moment, que són les 8 i 3 minuts. I ara, just quan comencem el programa, com sempre, saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Saludem també en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars.
El Baix Empordà se suma a la marxa groga que s'ha fet aquest diumenge a Girona. Centenars de persones hi han anat des de diferents punts de la demarcació. Hi ha hagut cues des de Palafrugell, la Bisbal o Sant Feliu i també de les poblacions de l'Empordanet, com Verges, Cursà o La Pera. Detinguts els autors de les pintades al poblat Íber de Castell, a Palamós. Són 2 joves de 19 i 20 anys que els Mossos d'Esquadra van detenir al Vallès. Els nois podrien haver comès un delicte contra el patrimoni històric i un altre de danys amb les pintades que van aparèixer al desembre al jaciment, que és bé cultural d'interès nacional. El Baix Empordà és la comarca de la demarcació de Girona amb els preus més alts dels habitatges nous. En el conjunt de les comarques gironines, el preu per metre quadrat se situa en 2.600 euros. Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. A tot el país, el preu de l'habitatge nou s'ha encarit un 18%. Un incendi crema 5 contenidors i un cotxe a Torroella de Montgrí. Ha passat aquest diumenge de matinada. La policia local de Torroella ha obert diligències per intentar aclarir l'origen de l'incendi. La reducció del deute i l'increment de les pensions, punts clau dels pressupostos de Calonge i Sant Antoni. Els comptes tenen llum verda del ple municipal gràcies als vots del govern. L'endeutament baixarà del 20% i les inversions superen els 2 milions d'euros. Sant Feliu de Guíxols reclama la derogació del decret estatal del bo social en el consum elèctric. El ple municipal aprova per unanimitat una moció de Guíxols des del carrer en aquest sentit. La moció demana una nova normativa que estableixi un bo social finançat pel govern de l'Estat i per les empreses elèctriques. Derrota de l'hoquei Palafrugell al camp del líder en un bon partit dels blanquinegres. El Liceu de la Corunya s'acaba imposant 4-2 al conjunt de Xavi García, que planta cara durant bona part del partit i s'avança amb un 0-1 al descans i un 1-2 durant la segona part. L'embranzida final dels coruñesos acaba capgirant el marcador.
I avui entrevistarem en Xavier Roques, que és director general del grup Mas Torrent, que acaben d'obrir un nou hotel a la històrica Casa Vinque de Palamós. Roques també és president de Costa Brava Hotels de Luxe. I també anirem a Torroella per parlar de llibres. Com cada dilluns, serà amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Comencem! I comencem fent-ho d'aquesta manera que ens agrada sovint, que és amb el so ambient que explica les notícies, perquè ahir s'escoltava això en diferents columnes del Baix Empordà que anaven cap a Girona. Quan ha començat el compte enrere per la investidura, diferents CDRs de la comarca han participat a la marxa groga per demanar l'alliberament dels presos polítics. Des de Palafrugell, des de la Bisbal i des de Sant Feliu, però també de l'Empordanet, des de Verges, Corçà i La Pera, han sortit diferents cues de cotxes per arribar al migdia a la manifestació de Girona davant de la subdelegació del govern espanyol. Això és a l'avinguda Jaume I, David Parranyó.
Alguns han preferit participar-hi caminant des de Celrà, on han pujat a Sant Miquel i s'han dirigit després a la concentració a Girona. Desenes de columnes han confluït a Girona, on s'han concentrat prop de 5.000 persones, tot plegat per demanar la llibertat de Junqueras, Forn i del Jordis. La marxa ha passat per la futura plaça 1 d'octubre de la ciutat gironina.
I ja sabem qui va fer les pintades del poblat Íber de Castell. Els Mossos d'Esquadra han detingut els seus autors, els autors d'aquestes pintades en aquest poblat Íber de Palamós, Pedro Ruiz.
Els Mossos d'Esquadra van anunciar el dissabte en un comunicat la detenció de dos homes de 19 i 20 anys com a autors de les pintades que van aparèixer al desembre al poblat ibèric de la platja de Castell de Palamós. Els joves, veïns de Santa Maria de Martorelles, van ser arrestats pels agents el 23 de gener a Mollet del Vallès. El poblat Íber de Palamós, que rep la denominació de jaciment de la Punta de Castell de Palamós, és un espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional i s'emmarca en la Llei de Patrimoni Històric. En conseqüència, els presumptes autors haurien incorregut en un delicte contra el patrimoni històric i un delicte de danys. Aquests actes incívics han tingut una incidència negativa sobre la preservació d'aquestes ruïnes i del patrimoni històric. Gabriel de Prado, director tècnic del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret, va referir-se en una entrevista a Ràdio Capital a la reparació i va anticipar que el cost per a l'administració pot superar els 10.000 euros. Paral·lelament, agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos detallen que han aconseguit localitzar els autors dels grafits fruit d'un videoclip que els dos individus en qüestió havien filmat prop del jaciment i en dates properes a l'esdeveniment dels fets. Els arrestats van quedar en llibertat després d'haver declarat a la comissaria a l'espera que el jutjat d'instrucció corresponent els citi.
I del poblat ibèric, de l'habitatge de l'època del Paleolític a l'habitatge del segle XXI. Habitatge que s'encareix a casa nostra. El Baix Empordà és la comarca de la demarcació de Girona amb els preus més alts pels habitatges nous. En el conjunt de les comarques de Girona, el preu pel metre quadrat se situa en 2.600 euros, Toni.
Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya, la mitjana de preu de l'habitatge nou el 2017 augmenta el 18,5% en relació amb el 2016 al conjunt del país. Ara el preu mitjà és de prop de 246.000 euros a Catalunya. A la demarcació de Girona es poden veure els pisos amb major superfície de mitjana de Catalunya, amb 118 metres quadrats per unitat i un preu d'uns 348.000 euros per habitatge. El preu per metre quadrat a Girona se situa en 2.600 euros, per sota dels 3.300 euros de mitjana de la demarcació de Barcelona. Els preus més alts a la demarcació de Girona es troben a la comarca del Baix Empordà, mentre que els més baixos estan al Ripollès, al Pla de l'Estany i a la Garrotxa.
I per cert, ara saltem a Torroella. Per cert, que abans no hem saludat en Pedro aquí a l'estudi. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un incendi se crema 5 contenidors i un cotxe. Això és a Torroella de Montgrí, Pedro.
Entre 3:15 i les 3 de la matinada del diumenge es va produir un incendi al carrer Enric Morera de Torroella de Montgrí que va cremar 5 contenidors i 2 vehicles, un totalment i l'altre parcialment. Una dotació dels bombers va aconseguir apagar el foc en un període aproximat d'una hora. La policia local de Torroella ha obert diligències d'investigació per l'origen de l'incendi.
I al voltant d'aquest incendi, les fotografies, si voleu veure imatges de com ha quedat la zona afectada per l'incendi, podeu fer-ho a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. Les 8 del matí, 10 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Calonge i Sant Antoni ja té aprovats els pressupostos d'aquest any amb dos aspectes a destacar, la reducció del deute i l'increment de les inversions.
El ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha tirat endavant els pressupostos per a l'exercici 2018 gràcies als 10 vots a favor de l'executiu municipal, 5 del PDeCAT, 1 de Demòcrates de Catalunya, 2 del PSC, 1 de CCSA i el regidor no adscrit Joan Pons, i també 7 vots en contra, 5 d'Esquerra Republicana i 2 d'Avancem. L'equip del govern ha encarat els nous comptes calongins a dos temes que consideren capdals, tal com destaca Albert Ros, regidor d'Hisenda i Urbanisme.
S'ha aprovat el pressupost del 2018 amb un pressupost de 20.850.000 euros. Això representa un increment del 3,6%, un increment d'uns 700.000 euros, i les línies més del pressupost és que també aconseguim rebaixar l'endeutament i arribar a un altre endeutament històric, que és del 19%, i que les inversions pugen 2.050.000. Bàsicament, això són les línies més del pressupost d'aquest any.
Els dos punts, doncs, són la reducció de l'endeutament, que baixarà del llindar del 20%, i l'increment substancial de les inversions, que en conjunt superen la barra dels 2 milions d'euros. Pel que fa a la primera qüestió, els tècnics municipals preveuen que el deute pugui situar-se per sota del 10% el 2020, i en aquest sentit orienta les seves polítiques l'estructura econòmica del consistori. En referència a les inversions, destaca l'aposta per les noves tecnologies i l'objectiu de consolidar Calonge com un referent de l'Smart City, amb un desemborsament que voreja els 650.000 euros. Més específicament, dins de les inversions, destaca la despesa prevista per a l'edificació de nous vestuaris i la instal·lació de graderies al camp de futbol de Sant Antoni, així com la museïtzació del castell de Calonge. En relació a l'aposta de les noves tecnologies, s'equiparan les dependències municipals amb millor abast tecnològic i es construirà una nova sala de plens que tindrà un cost de 300.000 euros. Aquesta última inversió ha suscitat fortes discrepàncies amb l'oposició, que ha expressat el seu enuig.
Esquerra ha justificat el seu vot en contra per tres raons i, a més, titlla d'electoralistes els nous comptes calongins. El grup municipal republicà considera que no es prioritza l'àmbit social i entén que tot pot ser necessari, però que està descompensat.
El cap de files de la formació republicana a Calonge i Sant Antoni, Martí Fonalleres, ha desglossat als micròfons de Ràdio Capital les tres raons per les quals el sentit del vot del grup municipal que encapçala va ser negatiu. En primer lloc, pel retard de la presentació dels nous comptes, on Fonalleres indica que els fa pensar que hi ha desorganització i manca de coordinació entre àrees. En segon terme, perquè afirmen que la norma despesa en inversions s'ha imposat sense cap tipus d'acord amb l'oposició, i en aquesta línia adverteixen que els pressupostos estan dissenyats amb finalitats electoralistes pels propers comicis del 2019. En darrer lloc, el portaveu d'Esquerra qualifica de poc socials les noves xifres del consistori calongí, atès que entenen que reflecteixen una manca de preocupació per les necessitats de la ciutadania.
Per resumir-ho molt, són uns pressupostos, en el fons, continuistes de tots aquests anys últims, i és de molta inversió en obra, en edificació, i molt poca inversió en qüestions socials.
Sobre la nova sala de plens, que també tindrà la funció d'auditori, l'edil d'Esquerra ha volgut recordar que la sala de plens vigent es va inaugurar fa 2 anys. Per això no comparteixen aquesta inversió.
Les 8 del matí, 14 minuts. L'altre grup de l'oposició a Calonge, el grup Avancem, també va votar en contra, ja que denuncien manca d'informació per part de l'executiu, fet que dificulta la seva voluntat de fer oposició constructiva.
Elisenda Pérez, líder d'Avancem de Calonge i Sant Antoni i senadora per Esquerra Republicana, ha explicat a l'emissora que no s'havia desgranat degudament a l'oposició, en la corresponent comissió informativa, les partides pressupostàries de l'exercici 2018. Pérez s'ha lamentat de no poder consensuar alguns ítems del nou pressupost, tot i l'empeny d'Avancem en fer una oposició constructiva. Altrament, s'ha mostrat contrària a la vinculació que, segons indica, ha fet el govern amb el nou organigrama de l'Ajuntament. Ara s'estructurarà en 6 grans àrees, que anava lligat a l'aprovació del nou pressupost. Per a més inri, la cap de llista d'Avancem ha indicat que se'ls havia facilitat la documentació relativa a la nova estructura organitzativa al matí del dia en què s'aprovaven els pressupostos, fet que va impossibilitar estudiar amb precisió les modificacions que es faran.
Gràcies, Pedro, per aquesta crònica extensa sobre el que va donar de si el ple d'aprovació dels pressupostos de Calonge. És 8:15 del matí i esteu escoltant el Supermatí en la seva edició d'avui, dilluns 29 de gener del 2017. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I del ple de Calonge i Sant Antoni al ple de Sant Feliu de Guíxols, on hi han demanat la derogació del decret estatal del bo social en el consum elèctric perquè consideren que no s'adiu a les necessitats de les persones vulnerables. Ha estat una moció presentada per Guíxols des del carrer i a la qual s'hi han sumat tots els grups municipals, David Parreño.
El nou decret aprovat l'octubre regula les situacions de vulnerabilitat per tenir accés al bo social. Es poden acollir en aquest descompte els consumidors segons el nivell de renda i determinades circumstàncies personals. Pot arribar al 40% en cas de persones amb discapacitat o víctimes de violència de gènere o del terrorisme. Tot i això, diverses entitats consideren que no cobreix totes les garanties necessàries. La moció de Sant Feliu demana elaborar una nova normativa que estableixi un bo social finançat pel govern de l'Estat i per les empreses elèctriques. Jordi Lloberes és el portaveu de Guíxols des del carrer.
El que fa el govern de l'Estat és dir que s'evitarà el tall, però no hi posa recursos, no hi aboca diners. És a dir, que l'impacte pressupostari d'aquesta mesura no preveu cap cost per al Ministeri, però el que és pitjor, tampoc per les companyies elèctriques, que, pensem, ho podrien assumir perfectament des de la vessant de la seva responsabilitat social, atès que guanyen molts diners amb el subministrament d'un bé que és d'interès general.
La moció també demana que s'inclogui dins del bo social altres energies susceptibles de talls de subministrament per impagament, com per exemple el gas. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sant Feliu s'assuma a altres institucions i entitats que estan demanant la derogació d'aquest decret.
La Generalitat va presentar l'any passat al·legacions al bo social de l'Estat, com recordava la portaveu del PDeCAT, Dolors Ligero.
El govern de Madrid ha desestimat aquests requeriments de la Generalitat i, per tant, doncs ara només queda iniciar la via del contenciós administratiu. Evidentment, si Catalunya continua governada pel 155, aquesta via no s'iniciarà. Per tant, cal que tinguem un govern el més aviat possible i puguem doncs continuar defensant els interessos dels ciutadans.
Des del govern de Sant Feliu, el socialista Josep Melcio Muñoz ha recordat que es poden adreçar consultes sobre pobresa energètica a l'àrea de serveis socials.
Dir que amb tot aquest tema del bo social, que la ciutadania necessita un acompanyament, s'estan posant totes les mesures possibles per poder fer aquest acompanyament individualitzat, perquè, com ja s'ha dit i s'ha expressat, realment un ciutadà normal poder tramitar això necessita un parell de màsters i una titulació superior també, o una titulació superior i un parell de màsters.
I si pot ser que siguin d'enginyeria per entendre una mica la factura de la llum. I seguim a l'Ajuntament de Sant Feliu perquè hi ha novetats pel que fa a la composició del ple. Helena Delgado, de la CUP Guíxols, deixa l'acte de regidora.
Canvi a la regidoria que ostenta al ple la CUP Poble Actiu Guíxols. Helena Salgado ha comunicat aquest dissabte a través del seu compte de Facebook la seva renúncia a l'acte de regidora per motius estrictament personals. Delgado ha expressat que abandona la lluita institucional, però que continuarà vinculada a l'activitat del grup municipal i farà feina de carrer. En aquest sentit, recull el testimoni a Niol Negre, a qui Delgado agraeix el compromís amb el valor social de la lluita de classes. En l'escrit, Delgado agraeix a la CUP Guíxols, les persones que treballen al consistori Ganxó i també a tots els regidors i regidores, així com l'alcalde, que hagin permès treballar des del respecte. Altrament, ha fet una menció especial al regidor de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, amb qui assegura que han treballat moltes mocions conjuntes per tal de potenciar els temes del vessant social. La seva dimissió es farà efectiva en el proper ple del mes de febrer, quan ja s'incorporarà a Niol Negre.
Doncs una que marxa i una altra que ve. En aquest cas, la que ve no és una persona, sinó que és un animal. El Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya ha publicat un informe que mostra que el Baix Empordà és una de les comarques més afectades per la vespa asiàtica, Pedro.
Doncs sí, l'informe també apunta que la presència de la vespa asiàtica s'ha establert en noves zones del territori català. De fet, el 2016 s'havien detectat 116 nius d'aquesta espècie i durant el 2017 s'han localitzat 370, un creixement que es tradueix en més d'un 68% respecte a l'exercici 2016. A més, en aquest sentit s'estima que només es detecten un 10% dels nius que existeixen. El Baix Empordà és una de les dues comarques que més pateixen la presència d'aquesta espècie, especialment pel que fa a construccions i habitatges. És pràcticament impossible erradicar la presència de la vespa asiàtica. En aquesta línia, però, treballa la Generalitat, que conjuntament amb els apicultors estan elaborant un protocol per atenuar la seva incidència negativa. Una de les mesures que es contemplen i que s'efectuaran serà la destrucció dels nius quan surten de la hibernació, que principalment faran els agents rurals.
Doncs sobre la vespa asiàtica, cal dir que és una espècie que té els seus orígens a la Xina, Indonèsia i al nord de l'Índia. A més, acostumen a fer els seus nius a les branques altes dels arbres. Cal dir que no és una vespa que afecti molt a les persones, però que causa problemes en l'apicultura, ja que les larves s'alimenten d'abelles i altres tipus d'insectes. I jo crec que vaig a veure una mica d'aigua perquè m'estan agafant calfreds només de pensar en les vespes. Canviem de qüestió, i és que s'acosta el Carnaval, i un dels més populars de la comarca és el de Platja d'Aro, que ja ha oficialitzat els actes que es duran a terme en el que serà la seva 41a edició.
El Carnaval de Platja d'Aro arriba a la 41a edició i ho fa amb més d'una vintena d'actes i activitats programades, que es duran a terme des del 3 fins al 14 de febrer d'enguany. L'esdeveniment més transcendental, la tradicional gran rua de carrosses i comparses, es produirà el dissabte 10 de febrer. La rua es distribuirà en dos torns, una matinal, que arrencarà a les 11 del matí, i desfilaran una desena de colles. Posteriorment, a les 4 de la tarda, es presentaran fins a una setantena de comparses que optaran els diversos premis que dona l'organització i que assoleix la xifra de 8.000 euros. Els diners es distribueixen en les diverses categories que es premien: carrossa gran, carrossa petita, comparsa, disfressa, colles locals i colla debutant. Els guardons es donaran a la nit al tradicional ball de Carnaval, que té lloc al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. En aquest esdeveniment hi actuarà el grup de música de Jukebox. Altrament, tindran lloc altres actes. De fet, el primer acte ja es durà a terme el 3 de febrer amb el sopar de colles de Carnaval a les 9 del vespre. Al sopar també hi haurà balls i actuacions còmiques de les colles locals. La successió dels Carnestoltes, coneguda com a canvi de tributs, es realitzarà el 4 de febrer a les 6 de la tarda. En aquest acte es proclamarà com a nous Carnestoltes el rei Trencadís de Mar Obert i la reina de Carnaval Sagrada Xalana. Els dos són de la colla de la Xalana del Port. Finalment, l'enterrament de la sardina serà el dimecres 14 de febrer a 8:15 del vespre.
Gràcies, Pedro. És 9:15. Saltem a Palafrugell. I anem cap a la Vila del Pleix Fregit per explicar-vos que ja ha començat la reforma integral de l'edifici de Can Genís, fins ara utilitzat per ubicar l'àrea de joventut de l'Ajuntament. El cost de l'obra és de 650.000 euros i s'executarà en 9 mesos, Paula Boira.
L'objectiu principal de l'obra és posar a ordre el conjunt arquitectònic, unint tant els 5 edificis que el formen com els 3 patis que conté i crear un nou accés des del carrer del Progrés. D'altra banda, on es farà la reforma més important serà l'edificació que es troba situada entrant a mà esquerra, on s'allotjaran els espais de caràcter més públic. Així es crearà un espai ampli que actue com a espai de circulació i com a sala d'exposicions o d'actes, incloent un parell de sales polivalents i els espais d'administració. A la primera planta s'hi ubicaran els espais de formació destinats als usuaris habituals de l'equipament. Per donar unitat al conjunt i fent honor al seu passat de fàbrica, s'adoptarà una estètica industrial. Totes aquestes actuacions pretenen aconseguir un edifici a escala humana, còmode d'usar i fàcil d'entendre. A més, com a edifici protegit pel Pla Especial de Protecció i d'Intervenció en el Patrimoni Històric, qualsevol actuació preservarà el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques. Així doncs, la reforma garanteix el respecte, la millora i una posada en valor de tots els elements i espais que tenen un valor artístic, arquitectònic i ambiental.
I l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha visitat el Parlament Europeu per promoure el projecte Citaslow. L'associació va començar a l'estat espanyol gairebé fa 15 anys amb Palafrugell, Pals i Begur, Gerard.
Loureiro ha visitat el Parlament en càrrec de president de l'associació Citaslow a Espanya i per ell la reunió ha estat molt positiva.
En principi som molt optimistes perquè realment la comissió que es va crear, hi havia molts parlamentaris en allà, van demanar molta documentació i el juny tornem a estar citats al Parlament Europeu perquè s'han compromès a presentar un document en el que s'ha palès la relació entre l'Associació de Cites Lou i el Parlament Europeu.
L'alcalde de Begur també ha destacat les dues noves incorporacions al llistat de municipis, una població de Tenerife i l'altra de Granada. Ara, però, des de Cites Lou ja estan estudiant la petició de tres pobles petits espanyols, un de Castella-La Manxa i dues poblacions catalanes, Campins i Calonge.
I per la següent notícia li hem de posar banda sonora original pròpia, que podria ser perfectament. I amb la sardana Viladesau i el mar us expliquem que el Museu de la Mediterrània acull l'exposició sobre el compositor Ricard Viladesau. L'exposició anomenada Viladesau, el príncep de la tenora, rep homenatge al músic Ricard Viladesau, com dèiem, amb motiu del centenari del seu naixement al Vallejide.
El Museu de la Mediterrània inaugura Viladesau, el príncep de la tenora, una mostra inèdita que plega el seu fons personal i materials diversos. L'exposició, inaugurada el passat dissabte 27 de gener i comissariada pel músic Jordi Molina, podrà visitar-se a l'espai Baixter del Museu de la Mediterrània fins a l'1 de maig de 2018 i posteriorment es podrà veure a diferents poblacions com Calonge i Girona.
Si amb això ja no us desperteu,
ha sigut mai una nena, per dir-ho així, no? Va començar que només té dos germanes més grans, no li agradaven les coses de les seves germanes, sempre demanava les coses de nen. I cap als 3 anys ja ho va dir ell, o sigui, jo sóc un nen.
Qui diu això és la Francesca Saltó, mare d'en Coen, un nen de 6 anys que des dels 3 va tenir clar que, tot i haver nascut nena, se sentia com un nen, i així li ho va manifestar als seus pares, que de seguida es van fer càrrec de la situació i la van normalitzar. La família de la Francesca s'ha inscrit a Crisalis, una associació de menors transexuals que treballa per normalitzar-ne la seva condició i que la demarcació de Girona compta només amb una família, la d'en Coen, Dani Cortés.
Per aquest motiu, la seva mare fa una crida a la resta de famílies que es troben en la mateixa situació perquè facin un pas endavant i surtin de l'armari.
El que se necessita per tindre una igualtat i una normalitat és que se pugui sortir de l'armari també. Que amagat pot ser que no ajudis a ningú. Sí, tens el teu fill, ho seràs, però hi ha que sortir, sí, és el que diem. Per tindre una normalitat hi ha que sortir i hi ha que dir qui ets. Si no, no arribarà ni una igualtat ni una normalitat.
I ho demana a partir de la seva experiència. Una experiència que en el seu cas no ha estat traumàtica ni pel nen ni per l'entorn familiar, escolar o social. Ara, amb el tabú trencat, la Francesca està disposada a explicar el seu cas allà on calgui per tal de contribuir a una normalització que al segle XXI hauria d'estar a l'ordre del dia.
D'aquí 2 minuts seran 8:45, de seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí saludem en Xavier Roques, que és el director general del grup Mas de Torrent i president de l'entitat Costa Brava Hotels de Luxe. Senyor Roques, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, volem conèixer una mica... Bé, no, d'entrada, abans, la prèvia. Felicitats per l'obertura d'un nou establiment a Palamós a l'hotel Casa Vinque.
Moltes gràcies.
Escolti, d'on surt, ja que hi som, d'on surt la idea de rehabilitar aquesta fantàstica construcció modernista per convertir-la en un hotel?
Bueno, això és una reconstrucció. Aquesta casa, com sabeu tots, des de principis de segle, la família Estatorra, propietària de la casa, ens ofereix la possibilitat de gestionar-la com a hotel, i nosaltres vam creure que Palamós era un moment, bueno, que era un producte que no existia, i ens hi vam llençar de caps.
Escolti, com a representant d'aquesta entitat Costa Brava Hotels de Luxe, que agrupa unes quantes instal·lacions ja d'aquest tipus, vaja, el tipus de client al qual ve aquest tipus d'hotels, ens imaginem, ja dona per fet que hi ha gent de poder adquisitiu alt, com contrasta, com encaixen aquests hotels en un mapa com el de la Costa Brava, en el que molts dels serveis adreçats a l'allotjament turístic estan adreçats a cases, a apartaments?
A veure, és cert que hi ha molts apartaments, però també és cert que hi ha molts apartaments de qualitat. És a dir, nosaltres, primer m'agradaria deixar clar que la Casa Vinquien no forma part d'hotels de luxe, que si no, després hi podria haver un malentès.
No, bé, vale, és el grup Mas de Torrent.
El Mas de Torrent, sí, per cert. I el que em deies tu, a veure, hi ha molts apartaments, però hi ha molts apartaments de luxe. És a dir, nosaltres formem part del Costa Brava Hotels de Luxe, va des de Peralada fins a Lloret. Som uns quants establiments de 4 i 5 estrelles que comercialitzem sota la marca Costa Brava Hotels de Luxe.
Senyor Roques, un té la sensació que quan parlem de turisme de luxe s'imagina tota una sèrie de serveis que a casa nostra, vaja, costen de veure, probablement m'imagino més en llocs com Marbella o Saint-Tropez, més que no pas a la Costa Brava. Què és el que ve a buscar aquest tipus de client quan ve a la Costa Brava, que és aparentment una zona, un indret una mica més tranquil?
És evident que la Costa Brava no és Marbella i que els serveis de luxe de Marbella segurament no estan a la Costa Brava, tot i que cada vegada n'estan sorgint més. Però quan nosaltres diem hotels de luxe, parlem més de luxe en qualitat en el servei i d'un luxe més autèntic, potser menys ostentós, com estem acostumats fins avui en dia, però un luxe més autèntic, és a dir, coses molt més especials.
I escolti, i què és el que venen a buscar els clients d'aquesta tipologia d'hotels quan venen aquí?
Bàsicament tranquil·litat, autenticitat i servei i el tracte de tu a tu amb el client.
I menjar bé, eh?
A l'astronomia no fa falta dir-ho, evidentment, és el primer que busquen i afortunadament gràcies a restaurants com el Celler de Can Roca, les Cols, Cal Enric, el Paco Pérez, tenim sort que aquesta la tenim coberta.
Escolti, no sé si així com a Costa Brava Hotels de Luxe, no sé si hi ha alguna tipologia de client molt específica provinent d'algun país determinat, és a dir, d'on venen la majoria de clients que venen a aquest tipus d'hotels, si és que es pot determinar una ubicació concreta?
Bueno, en funció de l'ubicació de l'hotel, per exemple, si anéssim al mercat de la Selva de Lloret, hi ha més el rus, si anéssim més a la Costa Brava Centre, hi ha el francès i l'americà, i si anéssim a la Costa Brava Nord, com podríem dir, doncs, Peralada, Roses, i aniríem al francès, és a dir, en funció, evidentment, sempre sense deixar de banda el mercat de proximitat, que pot ser el català.
Escolti, i arran dels atemptats de Barcelona del mes d'agost i arran de la situació política que ha viscut el país, per exemple, a Barcelona el gremi d'hotelers explica que ha baixat l'ocupació i en menor o major mesura, depenent de qui ho digui, es parla de manera més alarmista o menys. No sé si a casa nostra hi ha hagut algun tipus d'afectació, per bé que, òbviament, ens ha agafat en períodes de temporada baixa. No sé si hi ha hagut alguna conseqüència sobre les reserves hoteleres.
Com dius tu, ens ha agafat en temporada baixa. Jo m'atreviria a dir que l'any passat va ser un dels millors últims anys, jo recordo potser dels últims 15-20 anys, va ser un dels millors anys. És cert que a Barcelona hi ha dades, el que passa que s'ha de contrastar bé, perquè hi ha moltes dades. Si mires les dades de l'aeroport són una, si mires les dades del Gremi d'Hotelers són una altra, tampoc ho sé segur. Aquí s'ha de veure perquè estan la meitat dels hotels o gran part dels hotels estan tancats, i les reserves, en principi, estan vinguent. Jo crec que serà una temporada normal. No crec que afecti tan negativament com afecta Barcelona, segons diuen.
Val, anava a dir-li, el Nas li diu que la cosa anirà tranquil·la, eh?
No serà, segurament, la millor temporada, però jo crec que anirà tranquil·la, que anirà bé.
Escolti, vostè és el director general del grup Mas de Torrent. Sobre l'hotel original del Mas de Torrent, el que hi ha a Torrent instal·lat, se n'han sentit a dir de visites il·lustres i de... Vaja, i se n'han sentit explicar, no, és que ara hi ha allotjat no sé qui, no sé si em pot dir, potser noms i cognoms no, però no sé si em pot parlar d'algun personatge singular que hagi visitat l'hotel.
Va, ha vingut gent... No acostumem a dir els noms i cognoms, però és cert que tant apareixen personatges, però se'ls tracta com un client normal, des de jugadors de futbol, estrelles de cine, polítics, cantants, etc.
Senyor Xavier Roques, director general del grup Mastorrent i president de Costa Brava Hotels de Luxe, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una mica més en el mapa aquesta xarxa d'hotels, diguem-ne, amb un plus de qualitat. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Aquesta és la música que obre el capítol dedicat a la informació esportiva.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I amb un repàs al cap de setmana esportiu comencem pel futbol sense massa bones notícies, ja que el Palamós continua endinsat en una ratxa negativa. Ahir va empatar a casa contra el Sant Feliuenc per 1-1 i només suma 2 punts de 21 punts possibles, Pedro.
Una vegada més, el bon joc no es tradueix en bons resultats. Malgrat la insistència, el Palamós continua sense sortir de la constant negativa. Les noves incorporacions i el nou entrenador, Pitu Batlle, han donat aire fresc a l'equip, però continua presentant greus mancances de cara a la porteria contrària. La primera gran ocasió del partit la van tenir els groc i blaus per mitjà d'una acció individual de Marc Gelmà. No es van produir massa moviments fins que arribava el gol del Sant Feliuenc, obra de Josele, quan es complia el primer quart d'hora del maig. L'error de la defensa dels de Batlle els va condemnar. El joc es produïa essencialment al mig del camp, però al minut 30, Henry, una de les incorporacions d'aquest mercat d'hivern de les files palamosines, va anotar el gol de l'empat. A la segona part, cap dels dos equips va disposar de grans ocasions. Destaca una tímida oportunitat dels visitants al minut 59, amb una bona aturada de Quinti, el meta del conjunt baix empordanès. A mesura que passaven els minuts, els dos equips pagaven l'esforç físic de la primera meitat i van abaixar la intensitat. L'empat situa el Palamós en zona de descens directe, primera catalana, concretament en la 18a posició amb 17 punts, després de la victòria d'ahir del Granollers contra l'Escó. El diumenge vinent, a les 12 del migdia, el Degà, en condició de visitant, s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet, que ocupa la 10a posició amb 34 punts.
I seguim amb l'actualitat del Palamós, perquè aquest cap de setmana donava a conèixer un nou fitxatge que han fet durant aquest mercat d'hivern. Es tracta del davanter Quique Sánchez.
La direcció esportiva del Palamós va oficialitzar la incorporació de l'extrem Quique Sánchez, de 21 anys i procedent de la Unió Esportiva Olot. Sánchez és el cinquè reforç del Degà aquest mercat d'hivern, amb l'objectiu d'assolir la permanència a tercera divisió. Així doncs, el davanter de l'escala se suma a Mamau, Àlex Campos, Henry i Sergi Caballero. Quique Sánchez és un jugador que s'ha format a l'escala Figueres, Gironès, Sàbat i l'Espanyol. Posteriorment va fitxar per l'Olot, que el van cedir al Peralada. La darrera temporada, però, ja la va jugar a l'equip olotí. El davanter escalenc ja va debutar contra el Sant Feliuenc. D'altra banda, diverses fonts apunten que Pitu Batlle encara podria tenir una nova incorporació a la seva plantilla aquesta mateixa setmana.
I en futbol femení, derrota de la Unió Esportiva l'Estartit davant del puntenc Club Esportiu per 1-3. Les estartidenques no han volgut trencar encara una ratxa de 5, no han pogut trencar encara, millor dit, una ratxa de 5 partits consecutius sense guanyar a Alba Cuenca.
L'equip femení de l'Estartit es manté a la 6a posició de la classificació de preferent femenina catalana després de perdre ahir contra el puntenc a casa. Tot i haver jugat una primera part amb un marcador igualat 1-1, les visitants van ser superiors durant la segona meitat i van marcar els dos gols que els donarien la victòria als últims 20 minuts de partit. La Unió Esportiva de l'Estartit continua en decadència, registrant només 17 gols marcats a la 16a jornada de la temporada i 21 punts. El primer equip de la classificació amb 42 punts, el Sant Pere Pescador, té exactament el doble de punts que les estartidenques. Les noies de l'Estartit tindran una nova oportunitat de capgirar aquesta dinàmica a Sant Cugat el proper diumenge 4 de febrer a 4:45.
I anem a l'hoquei. El Palafrugell va caure al camp del líder Liceu per 4-2, tot i que va mostrar una imatge molt bona. El problema, però, és que ja fa més d'un mes que els blanquinegres no sumen cap punt.
El Palafrugell va mostrar una de les millors cares de la temporada a casa del Liceu, el líder de l'hoquei Lliga, malgrat caure derrotats per 4-2. La superioritat en totes les línies del Liceu es va constatar especialment a la segona part, malgrat la fermesa i solidesa dels palafrugellencs. Un gol al minut 19 de Xavier Aldric omplia d'optimisme el conjunt entrenat per Xavier García. De fet, els blanquinegres van marxar al descans avançats al marcador. A la represa, cap al minut 33, Josep Lamas va empatar pel Liceu. Ara bé, la resposta del club baix empordanès va ser immediata. ja que al minut 34 Gerard Pujol tornava a avançar el Palafrugell. Al minut 37 el Liceu tornava a igualar l'Electrònic gràcies a un tant de Marc Coy. Dos minuts després els gallecs ja imposaven la seva llei posant el 3-2, obra de César Carballeira. Uns 60 segons després la distància s'ampliava a favor dels verd i blancs gràcies a Martín Pallero. El Palafrugell tanca la jornada 18 en 15a posició amb 8 punts. Els blanquinegres necessiten sumar urgentment i no ho fan des de fa més d'un mes.
8 i 39 minuts, la setena edició de la travessia Mar Obert No a la Fred ha arribat als 120 participants. Una travessia no competitiva que se celebra a Sant Feliu de Guíxols.
Així sonava la principal platja santfeliuenca al matí del passat diumenge. Més d'un centenar de nedadors i nedadores han participat aquest any a la No a la Fred, l'única travessia a mar obert que té lloc a Catalunya durant l'hivern. La coordinadora d'aquesta travessia i nedadora del club aquàtic Xaloc, que també hi ha participat, la Mireia Borrego, explica què té d'especial aquesta competició.
Bo que té aquesta travessia és que és una de les úniques que es fan a l'hivern. Llavors la gent que neda durant tot l'any, durant tot l'estiu, sempre necessitem mantenir una mica de cosa per continuar entrenant i per continuar nedant i bueno, i això és l'únic que té, el bo que té la Nola Fred, que bueno, que ens tornem a trobar durant l'hivern i així pues, mantenim una mica l'esperit aquell del mar obert.
L'edició d'enguany de Nola a la Fred ha superat en 10 persones la participació de l'any passat i la jornada es va desenvolupar amb condicions meteorològiques favorables per poder disputar tant el recorregut de 1.800 metres com el de 2.500. L'únic inconvenient d'aquesta edició ha estat que algun dels participants s'han creuat durant la travessia amb un banc de meduses.
Gràcies, Alba Cabrera, que abans hem dit Cuenca. No, Alba Cabrera i gràcies, Pedro Ruiz. D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts de 9. Anem a les notícies d'àmbit general en format breu. Lluís Puig i Clara Ponsatí renuncien a la seva acta de diputat. En el cas de Puig, el substituirà el president comarcal de l'Alt Empordà, Ferran Roquer, que anava de número 8 a la llista de Junts per Catalunya per Girona. El partit assegura que la decisió respon a l'objectiu d'assegurar la majoria independentista, Alba Lejide.
Així ho ha anunciat el mateix Puig a través del seu compte de Twitter i posteriorment ho ha explicat Junts per Catalunya. La renúncia respon, segons la coalició, a l'objectiu d'assegurar la majoria independentista al Parlament. Els escrits de renúncia s'entraran al registre del Parlament aquest matí per tal de tramitar les credencials i les actes dels nous diputats Saula El Garbi i Ferran Roquer.
La CUP anuncia un acord amb Junts per Catalunya i Esquerra per crear una assemblea constituent. Carles Riera considera que s'està treballant en el bon sentit, però encara veu lluny tancar el pacte.
L'assemblea estaria formada pels diputats del Parlament que ho vulguin i per càrrecs electes de l'àmbit municipal i tindria l'objectiu d'instar la ciutadania a organitzar-se per iniciar els debats que han de culminar amb una Constitució catalana.
Un dels acords als que hem arribat amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya és que una de les primeres coses que ha d'impulsar el nou govern i el nou Parlament és aquest procés constituent de la República i crear l'Assemblea Constituent, aquest espai ampli de càrrecs electes del país, no només del Parlament, sinó del món municipal, etcètera, etcètera, que ha d'impulsar, que ha de fer la crida i que ha d'impulsar aquest procés constituent.
I Enric Millo, el delegat del govern espanyol, acusa Carles Puigdemont de bloquejar la recuperació de la normalitat. El delegat del govern espanyol a Catalunya diu que Carles Puigdemont tenia el dret polític a presentar-se a les eleccions, però que en una democràcia s'ha de complir la llei.
En referència a la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar una investidura presencial amb autorització judicial prèvia, Millo ha considerat que l'alt tribunal ha evitat una investidura fraudulenta. El delegat del govern espanyol no ha volgut respondre si Oriol Junqueras podria ser un candidat a la Generalitat legítim, i s'ha limitat a dir que qualsevol candidat elegit d'acord amb la llei és acceptable.
Ja, de moment, però que sapiguem, Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras els han condemnat per res, absolutament, però vaja. Un minut i seran 9:15, parlem de cinema, perquè... Així és com sona una de les grans triomfadores de la nit cinematogràfica d'ahir, la nit dels Premis Gaudí.
Ai, és la nena de la germana de l'Estefa.
Els Premis Gaudí, que van celebrar ahir el seu desè aniversari sense extravagàncies ni massa polèmiques, deixant que s'imposés la lògica aclaparadora del cinema. Estiu 1993, és aquesta que esteu escoltant de fons, era l'única guanyadora possible no donar el premi a la millor pel·lícula. El fenomen més emocionant que ha viscut el cinema català en els últims 10 anys hauria estat tan injust com ignorar els mèrits de l'altra gran favorita de la nit, Incerta glòria. El veredicte dels acadèmics és, per tant, el millor possible. Triomf d'estiu 1993 en les categories de millor pel·lícula, direcció, guió, muntatge i actriu secundària per Bruna Cosí i gran collita d'Incerta glòria amb 8 premis, 6 de tècnics i 2 d'interpretatius. El palmarès el podeu consultar a través de diferents webs, però, òbviament, a través del canal oficial premisgaudi.cat. La resta del palmarès, millor dit. Són 3:15 del matí. Déu-n'hi-do, avui anem bastant apretats de temps. Temps per comentari, i avui el comentari té forma de llibre. I a més, això és la ràdio i ens agrada perquè té forma de llibre sonor. Pere Carreras.
Ple debat sobre si guanyarà al final el llibre electrònic contra el llibre en paper de tota la vida, apareix per mi un altre referent important, que és el llibre sonor o parlat, l'audiollibre. No sóc massa donat a fer pronòstics, però a poc crec que guanyarà també molt terreny els llibres parlats en aquest temps de fibra òptica. Si us hi fixeu, cada vegada hi ha més empreses que ens hi porten, i els grans gegants d'internet, com Google, cada vegada potencien més els temes d'àudio. Escoltar un relat sencer, com el Lazarillo, amb uns auriculars, serà cada vegada més quotidià. No és nou, fa temps que això existeix, però internet i la tecnologia sense fils ho està accentuant. Els avantatges del llibre parlat són moltíssims. Per practicar un idioma va fenomenal. Jo ho faig mentre condueixo, escolto contes curts en italià. Us podeu també transportar en el temps escoltant Hemingway o El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, mentre feu una passejada o renteu els plats. Se m'acuden altres, La Rodoreda, Delibes, Sánchez Ferlosio... Faria més mandra Guerra i Pau de Tolstoi o El conde de Montecristo de Dumas, que, traduïts en temps, potser ens farien falta 2 o 3 vides, però segur que també trobaríem el moment. Aquest invent dels llibres parlats té altres avantatges. Indubtablement, és una eina extraordinària per la gent amb problemes de visió, però fins i tot, sense aquests problemes, per la gent que hi veu, l'audiollibre farà que descansem una mica la vista. Sobretot penso en la gent de la meva generació i encara els més joves. Vés a saber com arribarem a avis, si és que hi arribem, després d'estar tantes hores davant de pantalles d'ordinadors, de mòbils, de whatsapps, de tauletes o de les pantalles dels caixers automàtics. Es calcula que passem entre 9 i 10 hores diàries cremant la vista davant de pantalles, és a dir, poca broma. Sovint, els llibres parlats els interpreten actors, però també estaria que ho fessin els seus escriptors. Sense anar més lluny, m'agradaria que els escriptors que fan llibres i que col·laboren en aquest programa, que són un munt, fossin els que llegissin en veu alta els seus volums. Potser ja ho fan, penso ara, amb la Rosa Regàs, amb l'Adrià Pujol, amb Miquel Martín o la Isabel Gàmez, i perdoneu si me'n deixo. I sense tanta tecnologia, però amb la mateixa idea, em trec el barret davant d'accions dignes d'aplaudir. Un alumne de la meva classe d'italià, en Gerardinho, fa una tasca encomiable al seu poble empordanès. Cada tarda va al local de la gent gran i allà, davant dels avis, llegeix en veu alta unes quantes pàgines d'un llibre que ells mateixos han triat. D'aventures, de la Guerra Civil o de polis i lladres, és igual. Fins i tot, cada dia en arribar els hi fa un resum dels capítols anteriors. Potser aquestes persones no podrien llegir per ells mateixos, per vista cansada o per altres problemes. Ell els llegeix en veu alta 10 o 15 pàgines fins que nota que l'auditori ja en té prou. No us sembla un meritori esforç digne d'elogiar? A mi, quan m'ho va explicar, em va semblar una idea fabulosa que no té preu i que el fa grandiós. Queda dit, doncs, pronostico un bon futur a les lletres per l'oïda. Espero que no m'equivoqui i veurem d'aquí uns anys què haurà passat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Teresa, i estàs d'acord o no amb això que diu en Pere Carreras?
I tant, que hi estic d'acord. Bé, precisament nosaltres vam tenir aquí un primer intent de vendre llibre sonor i eren CDs i la gent s'ho podia escoltar. Llavors ens ho van demanar força gent que estava malalta a l'hospital o així, però bé, la mala sort és que hi havia molt poc material que valgués la pena. Hi havia molta novel·la d'aquesta tipus aeroport, que en diem, una novel·la best-seller, que per molta gent que potser els hi hauria agradat, o bé, els hi hauria sigut una gran solució, teníem treballs de triar un títol que em deien quin és el més el menys dolent, saps? Bé, jo penso que és qüestió de ser atrevits i d'això, demanar bones veus i a bons traductors, a bons declamadors, si ho dic bé, però vull dir que sàpiguen fer una lectura dramatitzada de les obres, perquè seria extraordinari.
Doncs fixa't que jo em pensava que no en series especialment partidària, mira tu.
No, i tant, que sí. A més, vull dir, escolta, abans la gent, jo penso que llegien menys perquè no havien anat a escola molta gent, però a la ràdio es havien escoltat folletins i es havien escoltat novel·les que eren més dramatitzades. No vull dir aquesta línia, tampoc. Més sí, una sí, que s'assembli a la lectura normal, però està provadíssim, a més, que quan amb una classe d'alumnes la mestra els hi comença a llegir un llibre, els nanos després el volen tenir, vull dir, també se'l llegeixen. Es pot combinar perfectament una obra de les dues maneres, eh? Mm-hmm. Vull dir, no, molt, molt interessant. Tot el que sigui engrescar gent a la lectura, sigui de la manera que sigui, és interessant.
Doncs vinga, la Teresa Calabús, com sempre diem, és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella. Avui, Teresa, tenim molt poc temps i, doncs, per tant, mira, hem d'anar per feina amb la recomanació d'aquesta setmana.
Talla'm si convé, perquè avui precisament, i no és, és una cosa oblidat absoluta, perquè ja saps que no perdem mai abans del que faré, us volia llegir un conte.
Ah, doncs jo et diria que diguem el títol del conte i anem directament a llegir-lo al tros i després, vinga, i després li dediquem la fitxa tècnica.
Àlbum per als dies de pluja, de Dani Torrent. Comença així. Hi ha gent a qui no li agrada quan s'acaben les vacances, però jo sempre dic que l'últim dia d'estiu és el meu preferit. De vegades no em creuen, però és clar, jo tinc les meves raons. Aquest dia ens reunim sempre a casa. Les meves germanes em fan una corona de paper i l'àvia prepara el meu pastís predilecte. Em canten per molts anys i d'una bufada apago totes les espelmes. Cada any una espelma més. Per si no fos prou, aquest any l'oncle Ramon m'ha portat un regal molt especial. 1, 2, 3, clic. No sé si endevineu quin és aquest regal. Ha estat plovent tot el dia, però finalment ha escampat. El cel ha esclatat amb el sol de mitja tarda. Hem sortit a fora i ens hem oblidat durant una estona de les coses importants que demà haurem de fer. I és que demà les meves germanes i jo anirem a l'escola. Com ens assemblem amb l'uniforme posat? La mestra ens ensenyarà a escriure sense fer faltes i a dibuixar sense sortir de la ratlla. Haurem de posar-nos en fila i entrar ordenadament a classe, però avui, 1, 2, 3, clic, anem allà on el vent ens porta. Com que l'oncle Ramon és gran i fort, treballa de vigilant a l'Ajuntament. Allà s'hi prenen decisions molt importants i el meu oncle no hi deixarà entrar ningú. Diuen que saben què vol la gent sense haver-li de preguntar, m'explica. A mi, que em costa tant decidir sol les coses, em sembla que deuen tenir superpoders. Sí, demà el meu oncle serà una roca, però avui, 1, 2, 3, clic, és un ocell. Puc continuar?
Sí, home, i tant.
Vinga, va. Al seu despatx, la mare es passarà tot el dia sumant, restant i fent unes operacions tan complicades que poca gent les sap resoldre. Hi ha persones molt riques que es fan un embolic amb els diners que tenen i demà tornaran a veure la mare perquè s'encarregui de sumar-los i restar-los. Ai, es queixen tants diners, només donen mal de caps. Però segueixen tots estressats per quan guanyar-ne encara més. No ho entenc. Avui, però, les bombolles volen, brillen un instant i un, dos, tres, clic.
Teresa, Teresa, espera un moment. Torna a dir un, dos, tres.
Un, dos, tres, clic.
Ai, és que tinc l'efecte de la càmera de fotos i em feia gràcia.
Exactament.
Em feia gràcia posar-te, aviam.
Aquest...
Ara.
Tornem-hi?
Vinga, tornem-hi, va.
Un, dos, tres, clic.
Clic, ara. És que és tan curt que l'he de recuperar i és molt curt. Vinga, va.
Aquest any li han regalat una càmera de fotos. Puc continuar?
Sí, home, endavant.
Vinga, estem a Nau de Mare. I aquestes cases amb les reixes altes i les parets gruixudes són les que dissenya el pare. Les fa sòlides perquè durin per sempre i molt ben aïllades perquè ningú no escolti els veïns ni la gent que parla, juga i riu pels carrers de la ciutat. Ni la brisa del mar ni el so dels ocells entraran a les habitacions. Demà el meu pare es tancarà el seu estudi, però avui... Un, dos, tres... De cap a l'aigua. Trenca la superfície en mil reflexos daurats. Sí, demà al matí tots anirem a treballar. La casa restarà buida i en silenci. En Rufus farà de guardià. Ja ho veieu, demà en Rufus, com tota la resta, tindrà una feina molt seriosa. Però avui he anat fent fotos i amb aquestes imatges ompliré un àlbum per als dies de pluja. I quan arribi l'hivern, d'aquí no gaire temps, fullejant-ne les pàgines, les meves germanes, els pares, l'àvia i l'oncle Ramon s'adonaran d'una cosa que jo ja he vist a través de la càmera mentre ells jugaven. Recordaran els estels volant, els peus a la sorra i les gavines sobre el mar. I llavors veuran, clar, que les coses realment valuoses, més que tot l'or del món, no ha durat sinó un instant. I és que demà anirem tots molt enfeinats, sí, però les coses realment importants són les que hem fet avui. Bé, ara el conte s'ha acabat. El títol és Àlbum per a dies de pluja d'en Dani Torrent.
Sí.
Crec que tots teniu imatges de com han anat a la platja, com han jugat, sí, com han d'allò, però us falta una imatge, i és que en Dani, el nen, va amb cadira de rodes.
Oh!
Val?
Molt bé.
Aquest és el fort del llibre, és a dir, tu l'expliques, el pots explicar, i ell no té cap impediment per fer tot el que ha fet i per celebrar el dia com l'ha celebrat i tots els dies que ha celebrat.
Teresa, en el conte tampoc... Tornem a dir el títol.
Àlbum per a dies de pluja, àlbum? De l'editorial Calígraf, Dani Torrent.
Doncs, Teresa, moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí, que hem de marxar.
Molt bé.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu.
Adéu.
Aquest so de fotografia és el que ens dona el punt final. Aquestes recomanacions literàries d'avui, que per cert, sempre que vulgueu...
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I com cada setmana us destaquem a l'agenda cultural algunes de les activitats que tindran lloc al Baix Empordà, i avui us proposem l'obra de teatre Paraules encadenades, que passarà a Torroella de Montgrí a l'Espai Ter, Pau Ponseti.
En commemoració del centenari del seu naixement, el Museu de la Mediterrània inaugura l'exposició Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, a l'Espai Baix Ter. En la mostra es recorrerà la trajectòria personal i professional tant en la seva faceta d'instrumentista com de compositor. Ricard Viladesau fou un dels músics més influents i populars de la música de cobla en la segona meitat del segle XX. Va fundar l'Orquestra Caravana i va ser l'autor de sardanes tan recordades com Girona m'enamora o Sarroncadora.
Doncs bé, aquesta crònica relacionada amb aquesta exposició dedicada al centenari del naixement de Ricard Viladesau, i també us deia en Paraules encadenades, aquest cap de setmana a l'Espai Ter tindrem temps de parlar-ne. Avui, de moment, us n'hem fet un petit tast, un petit avançament. Avui, que és 29 de gener, el mateix dia en què, atenció, a l'Estat espanyol, si escoltava això...
Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del gobierno.
Son paraules d'Adolfo Suárez, que un 29 de gener presentava la seva dimissió.
Siento hoy
El 29 de gener de 1981 va presentar la dimissió com a president, però també del seu partit Unión de Centro Democrático. Tot plegat després d'una època plena de complicacions polítiques, socials i econòmiques que van forçar el PSOE a presentar una moció de censura el 1980, que tot i que ser derrotada va deteriorar encara més la imatge de Suárez, que no trobava ni el recolzament en el seu propi partit. Un any després formaria el Partit Centro Democrático y Social, amb el que es presentaria a les eleccions de 1982, aconseguint ser diputat per Madrid i revalidant els resultats en futures eleccions. El 1991 va dimitir com a president del CDS i va abandonar definitivament la política.
Gràcies, Martí. Abans d'acabar, també fem apunt per la previsió del temps.
Comença la setmana amb cel serè i bones temperatures amb alguna boira matinal i una mica de mar de fons. Arribarem fins als 15 graus de màxima i als 3 de mínima. I els propers dies, dimarts i dimecres, seran dies molt similars als d'avui.